Bona tarda, passa un minut de 8:45. Benvinguts a la final de la Supercopa d'Europa masculina de futbol. Benvinguts al desenllaç del primer títol europeu de la temporada. Se'l jugaran a partir de les 9 el campió d'Europa, el Manchester City de Pep Guardiola, contra el campió de l'Europa League, el Sevilla de José Luis Mendilibar. City o Sevilla? Cap a les 11, si no hi ha penals, perquè segur que no hi ha pròrroga, pot haver-hi penals, això sí, sabrem el campió de la Supercopa i us explicarem aquí, a RAC1, en una nit esportiva, perquè enllaçarem amb el Tu diràs, amb l'Aleix, fins a 12:45 de la matinada. Horari d'estiu, perquè avui, també en clau Barça, és un dia mogudet amb l'anunci del fitxatge de Deco com a director esportiu i la marxa de Mateu Alemany del club quan es tanqui el mercat el 2 de setembre. Però centrant-nos en la final d'avui, els Citizens s'estrenen en una Supercopa d'Europa i, de fet, són els grans favorits per conquerir el títol. Al davant, un Sevilla que disputarà la setena final, els mateixos cops que ha guanyat l'Europa League des del 2006. En els 6 precedents anteriors, només ha guanyat una vegada la Supercopa. Va ser el 2006, justament contra el Barça. Les altres 5 finals les ha perdut, si bé cert que els últims 3 cops ha arribat a forçar la pròrroga, contra el Barça el 2015, el Madrid el 2017 i el Bayern el 2020. Si avui el partit acabés amb empat, ho tindria més a prop el Sevilla, perquè ara no hi ha pròrroga, hi ha penals. Des de l'estudi Atenes, a punt per explicar-nos tot el que passi en aquesta final, en Gerard Bellera. Gerard, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
Amb els comentaris d'en Dani Solsona. Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
Ui, no et sentit, Dani. A veure, a la segona?
Bona nit.
Ara, perfecte, perfecte. També els comentaris d'en Joan Camí. Joan, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
A veure, la segona, Joan.
Ara sí, bona nit, bona nit.
A veure, sí, a la tercera també ho fem a la primera, amb en Jaume Naveira, que no fa gaire dies era justament per aquestes terres, per terres gregues. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bé, aquest ha sonat bé a la primera. Tot i així, alguna cosa a mi? Ara millor, a veure, parleu tots ara. Hola, hola, hola.
Hola, 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 hola.
Ara ho hem aconseguit, perfecte. A veure, va, d'entrada, ja us faig mullar. Mirem mullo jo, perquè no digueu. Jo veig la final 75-25 pel City. Joan.
80-20 pel City.
Jaume.
70-30 pel City.
Dani.
90-10.
90-10 pel City. Gerard.
85.
85-15. Serem també a l'estadi, ja veieu, us hem preguntat a través de xarxes, eh? De fet, podeu votar encara i sou a temps, teniu 20 minuts aproximadament per votar sobre qui creieu que guanyarà la final, si el City o el Sevilla. Entreu al compte de Twitter d'Esport RAC1 i podeu fer el vostre pronòstic. I, com sempre, tenim les nostres xarxes obertes, #FRAC1, per dir-nos el que vulgueu, barra lliure. Serem també a l'estadi de l'Olympiacos, aquest estadi de nom fàcil, el Georgios Karaiskakis, amb el nostre enviat especial a Atenes, en Miquel Agut, amb qui anirem connectant i de seguida també el saludem. Abans, però, Gerard, hem de saber els 11. Primer, el del Manchester City, l'11 de Guardiola. Gerard.
Sí, amb algunes baixes que ja sabíem, però un 11 reconeixible de Pep Guardiola, amb Ederson al porter, 4 en defensa de dreta a esquerra, Walker, Akanji, Guardiol i Ake al mig del camp, amb Rodri de mig centre i Kovacic i Foden com a interiors. A la banda dreta, Palmer, a l'esquerra Grealish, en punta el de sempre, el noruec Erling Haaland.
Joan, l'11 del City amb aquestes baixes, que són importants, continua sonant molt bé, no?
Sí, amb canvis importants, per exemple, també que no està Julián Araujo... Ai, Julián Araujo.
Sí,
Álvarez. Està tot arreu, Julián Araujo, sí, sí, sí. A les celebracions, fins i tot dels títols que no guanya.
Se t'ha aparegut el cabell rosa.
No sé per què, però vaja, no està al City. Sí que va jugar Julián Álvarez aquest cap de setmana contra el Burnley. Baixes significatives, com deies, Jaume. El problema és potser la banqueta, no? Les opcions que pot tenir el City de cara a la segona part, si Guardiola vol fer canvis, que ja sabem que és un entrenador que quan no ho ha necessitat no ha utilitzat la banqueta. En qualsevol cas, segueix sent un 11 de plenes garanties. Moltes ganes de veure Guardiol, aquest central tan jove que han fitxat aquesta temporada per gairebé 100 milions d'euros. És la seva primera estrena, o la gran estrena europea amb el Manchester City. I també Cole Palmer, aquest futbolista que va marcar ja contra l'Arsenal a la final de la Community Shield, extrem dret que juga a cama canviada per substituir a Mares, format a l'acadèmia igual que Foden, per tant perfils interessants que no són tan coneguts però que a poc comença a entrar en aquesta dinàmica de futbol d'elit com és el City de Guardiola.
Jaume, què crida l'atenció?
Bé, doncs, evidentment, Palmer, que ja havia tingut aquesta presència a la Community Shield, jo avui tinc ganes de veure'l, perquè és un futbolista doncs, que té un físic imponent, que, a més, això li suma doncs, molta qualitat amb la cama esquerra, és un jugador que té bona gambada, que té també qualitat en el regat, i és un futbolista que sens dubte, tinc ganes de veure. I després, doncs, també, la presència de Foden en la titularitat, que, bé, es donen el dia d'avui per aquestes absències, però que, al final, doncs, podria haver estat justificada en el passat, tot i que no la vam veure tant al final de la temporada passada per qüestió de que Guardiola preferia altres jugadors, un futbolista que segur que estarà a l'alçada, i després, doncs, evidentment, el Sevilla també amb algunes baixes importants, no? Sobretot la Fernando, que jo crec que li resta força en el mig del camp i capacitat de control en situacions complicades, no? O sigui que una baixa important avui pel Sevilla, però és veritat que el City en té més i més importants que les que té l'equip de Mendilibar.
Però té Haaland, i no sé si en aquest 90-10 que deia Solsona també hi fa molt que tingui la bèstia noruega, que a més se li dona molt bé el Sevilla.
No, l'altre dia ja va començar,
Un doplet en el primer
ja
partit de la Premier.
Per dir, bé, estic aquí, he arribat, sí. Tot això. No, a mi el que més m'ha preocupat és les declaracions de Guardiola.
Les declaracions de Guardiola, eh?
Sí,
val.
Dient que De Bruyne, que era un problema, és veritat, però que, clar, per un o dos o tres partits, doncs encara pot anar fent. Però que si és de més llarga durada, doncs que és un jugador tan especial que bueno, que jo l'he vist preocupat, malgrat tot els jugadors que té, el planter que té. És veritat que tampoc hi ha Bernardo Silva, anem a veure Foden en aquesta posició, i amb Rodri de pivot per davant, i Kovacic l'ajuda en aquesta tasca, però és un jugador que després amb conducció...
Una mica de lloc, no, aquí, Solsona?
Sí, com es diu vulgarment, no sé si trenca línies, divide bien, o alguna cosa d'aquestes.
Vulgarment.
Però sí que ho té, ja ho havíem vist quan estava al Real Madrid, sí. I que després té bastanta arribada. Veurem a Grealish i Haaland, que potser no intervé molt en el joc, no és molt associatiu, però que pilotes que li arriben per allà, doncs, evidentment, sempre troba el forat per poder rematar i estar ben situat.
Crec que era la primera part del partit inaugural de la Premier que va tocar 6 pilotes i va fer 2 gols. Per tant, jo crec que amb això està tot dit. L'11 del Sevilla, l'11 Gerard de José Luis Mendilibar.
Un 11 del Sevilla amb Bonu a la porteria, marxarà suposadament a l'Aràbia Saudita en les pròximes hores, però vol jugar amb Acuña, lateral esquerre, marxarà cap a Anglaterra, en principi al West Ham en les pròximes hores, però també vol jugar els dos grans dubtes de la prèvia, per tant, a l'11 de Mendilibar, amb Bonu a la porteria, com dic, 4 en defensa, Navas, Badé, Gudel i Acuña, amb un doble pivot format per Rakitic i Jordán, a la banda dreta i Sarau Campos, a l'esquerra Lamela, la mitja punta per Oliver Torres i a dalt el marroquí En-Nesyri.
Més enllà del que vulguis dir, Solsona, de l'11 del Sevilla, no sé si t'has trobat mai en la situació de Bonu i Acuña, o això abans no passava, jugar un partit que quan saps que ja no estaràs més en aquell equip, no, eh?
No, això no passava.
Ha de ser fàcil, creus o no?
Fàcil de jugar.
De jugar, dic.
Sabent que has de marxar.
Sí, sabent que serà el teu últim partit i que te'n vas i que si et lesiones, per exemple...
Però ho saben segur? O són especulacions?
No, Bonu i Acuña jo crec que podem durar bastant per fet que marxaran una a l'Aràbia Saudita i Acuña és a la Premier, a l'Aston Villa.
No, Aston Villa, perdó, que he dit a West Ham, és...
El vol Monchi per la Premier.
El vol Monchi i Emery, clar.
M'imagino que per això del fitxatge de Pedrosa.
Clar.
Pedrosa de lateral...
Acuña s'ha espantat i ha dit me'n vaig.
No, ho dic perquè si no, se'n va Acuña...
Faig conya.
Doncs que Pedrosa... Tal. Bueno, fàcil no deu ser. Fàcil no deu ser. Però aquests no s'han negat.
No. No.
Al contrari.
Perquè ho dius.
Acaba d'aparèixer César Montes a la transmissió.
Dona la sensació, eh? Dona la sensació.
No, els que ho passaran pitjor avui seran precisament Monchi, sobretot, perquè, clar, si tu vas a fitxar un jugador... I això passa, que hi ha molts directors esportius evidentment que estan pendent de si juguen o no els futurs futbolistes que han de fitxar, i sabem com jugar Acuña en aquest sentit.
I els representants, que saben que si no no agafaran la comissió, si no marxen.
Ara mateix Mendilibar, persona non grata.
Els que estan més tranquils són els àrabs, que saben que si no ve Bonu vindrà un altre.
Exacte.
Això també és veritat.
Els que estan més preocupats han de ser els jugadors, perquè en definitiva els directors esportius, Monchi i companyia, o tal, si no fitxen a Acuña, doncs aniran a buscar un altre, però l'Acuña si es lesiona igual no surt. però no és fàcil. Anem a veure aquesta posició de tant de Lamela com de Torres. Uh-huh. Anem a veure si Lamela comença per banda esquerra, Torres fa la mitja punta, o es intercanvien de posicions, perquè Mendy Líbar, amb la sensació de que el tenim com un entrenador, i a vegades amb raó, a Marrategui, quan estava a l'altres clubs, doncs aquí realment no és un...
No és
Amarrategui, perquè el doble pivot amb Rakitic i Jordan, és veritat que els hi falta Fernando, que és una peça clau per ell, del treball que fa allà al mig, i després veurem aviam si Ocampos està en condicions. Badet juga, però perquè sap que la Lliga tampoc podrà jugar perquè el van expulsar l'altre dia, i pels demés són els mateixos, que tenen alguna baixa, però... Veurem com es repleguen en el moment que tenen la pilota al City, que en principi ha de tenir molta més possessió que el Sevilla.
A mi em genera molts dubtes la parella de centrals, Gudel i Badé. De fet, Badé va veure la vermella també a l'europeu que ha fet amb França. A mi no em va acabar de convèncer, i a més avui doncs han de cobrir a Haaland, que ho dèiem abans, és un jugador que no participa, però que també li dona al City aquesta possibilitat de buscar el joc directe, que potser abans no la tenien, tenint en compte que el Sevilla és un equip que també li agrada pressionar dalt, i crec que és el que farà avui. No veig un Sevilla replegat a camp propi, no ho està fent pràcticament mai, i no crec que ho faci avui. Doncs el comodí Haaland, buscar-lo com a joc directe, pot ser una opció, i va bé, i Gudel, per mi, és una parella que defensivament no és fiable. Jo m'esperava a Sou, el nou fitxatge que ve de l'Eintracht, precisament en aquests partits. És un futbolista amb molta experiència europea. Em sorprèn que hagi entrat Joan Jordan, imagino que serà una qüestió també física, si no, no ho entenc, però vaja, és un perfil interessant que de cara a la segona part li pot donar moltes coses al Sevilla.
I a la redacció també parlàvem de si Suso, Oliver Torres, no sé, Jaume, si haguessis fet jugar Suso avui.
Bé, Suso al final és un jugador que, per la seva capacitat de centrar des de la banda dreta amb l'esquerra, posant-la amb rosca pels davanters, és un jugador que et pot apropar al gol perquè saps que tens una arma que normalment pot funcionar. Però bé, Oliver Torres al final és un jugador que era de la confiança de Lopetegui i que ha acabat sent també de la confiança de Mendy Líbar. Mendy Líbar jo crec que no ha tocat gaires coses de l'11 que va guanyar l'Europa League, perquè bé, així ha començat la temporada. Jo crec que l'11 contra el València no va ser gaire rupturista, o sigui, dels fitxatges, doncs Sou no va jugar d'inici, Gattoni tampoc, i de fet Gattoni quan va entrar doncs va tenir la mala sort de regalar el gol al València. O sigui que bé, jo crec que en aquest sentit conservador entre cometes, ja et dic, l'alineació s'hi assembla bastant a la de la final contra la Roma, amb algun canvi. La caiguda de Fernando, també no hi és Àlex Teles, que de fet aquella final la va jugar perquè Cunha el van expulsar a la semifinal, si no l'hagués jugat. Així que bé, en principi una aposta bastant segura per part de Mendy Líbar.
El tema Suso, jo crec que és un jugador molt, 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 molt interessant, sempre que jugui per banda dreta on hi ha Ocampos. Si jugués per banda dreta i vol fer jugar Ocampos l'hauria de canviar de banda, en principi, però Suso és un jugador que se'n va cap a dins, però a vegades amb aquelles fintes que fa i aquells retalls també se'n va per fora. Vull dir que és un jugador molt interessant. El que m'estranya a mi, que, bueno, Marcao, aquest noi ha vingut aquí, no és...
entre la lesió
s'especula el Bruges o també que pugui marxar cap allà.
Ja, però jo quan l'havia vist me sembla que era el Galatasaray, el Galatasaray, on semblava un central d'unes garanties enormes. Va arribar aquí, es comença a lesionar i tal, i després tenen a l'altre Niansu, tampoc acaba,
és que no van encertar amb els... era difícil, eh?
Els dos estan tocats físicament per aquest partit. I bé, sí, són dos jugadors que no han funcionat. De fet, si recordem la trajectòria del Sevilla cap al títol de l'anterior Europa League, Marcao i Niansu juguen l'anada contra el United, que és veritat que acaba molt bé pel Sevilla perquè aconsegueixen el 2-2 amb els dos gols al final, però aquell partit, si el recordeu, era un partit de 5-0 pel United, i bona part de culpa la van tenir Marcao i Niansu, que no van oferir en absolut un bon nivell futbolístic. O sigui que sí, dos jugadors que no han sortit bé. Sobre el que dèiem abans de Suso, Campos i tot això, jo crec que pel Sevilla és absolutament fonamental tenir un jugador com Ocampos, ara que ja no hi és de nou Brian Hill perquè era una sessió. Al final, el Sevilla és un equip que, sens dubte, de mig camp cap endavant té jugadors de molta...
Tu creus, perdona, tu creus que Ocampos és tan... és tan necessari, tan important pel que demostra el terreny de joc, perquè jo el veig i sempre em falta alguna cosa d'aquest jugador. Sempre...
El que passa és que jo crec que al Sevilla el que li faltaria si no tingués Ocampos són jugadors una mica que tinguessin velocitat, capacitat de posar la directa, però jo crec que el Sevilla té molta qualitat de mig camp cap endavant, però crec que són jugadors, perquè se m'entengui, una mica... trotones, saps? I que no són capaços de generar més enllà de lo millor la passada o de... I per això jo crec que un perfil doncs que et pugui agitar una mica més per bé que igual
un no sigui molt, ja ens
entenem. Molt encertat doncs igual sí que li pot venir bé a l'equip.
Doncs veurem com funciona aquesta tria que avui ha fet Mendy Líbar, podríem dir un punt més de control a Oliver Torres en lloc de Suso. Hem de saber qui xiula. Hem situat tots els protagonistes, menys l'àrbitre, que és francès, no, Gerard?
És francès i es diu François Lexetier, amb experiència a la Champions i en competicions internacionals. Serà avui l'encarregat d'impartir justícia a Grècia.
Ho ha pronunciat bé, Solsona?
Com has dit?
Lexetier.
Lexetier.
Lexetier. Crec que en realitat és Letexier.
No, no pot ser perquè m'ho he apuntat i és probable que ho hagi apuntat malament en comptes de...
O sigui, de pensar en Texas, no? Letexier.
Sí. Val. Però vaja, més enllà de...
Tens raó. Però vaja, estava ben pronunciat. Si s'hagués dit Lexetier, estava ben pronunciat.
És un petit detall.
Però sí.
És el que anava a dir. Més enllà de l'intercanvi de síl·labes, estava ben pronunciat.
I el bar tenia un vell conegut?
Jerome Brissard. Home, sí. Sí. Aquest crec que aquest el porto ben apuntat, diria.
Bon amic de Damià López, de Brissard. Brissard.
Brissard, no recordeu el Brissard? És una beguda.
Sí, eh? No, per això ho dic. Per això ho dic. Bé, ell allò, home, un cigaló, Sí. L'idada en Damià, després... després d'alguna ocasió especial, ja ens entenem.
Jo estava tirant enrere mentalment pensant... Aquí un partit del Barça haurà fotut.
No. Quan eliminen el Madrid de la Champions, aleshores és el moment. Només el fan en aquell moment.
12 minuts per les 9. Anem cap a aquest estadi Georgios Karaiskakis, a Atenes. Hola, Miquel Agut. Bona nit.
Kalinikta, Jaume Muller i Massaguer.
Kalinikta, hem de dir, Molt bé. Una hora més a Atenes,
Sí, així fresquets estem, gairebé a les 10 de la nit, fresquets a 280 graus. Mira, ladies and gentlemen, welcome. Doncs res, sí, aquí pel partit d'aquesta final, que per cert jo no pensava Molló mentre en Ballera alterava l'ordre de les síl·labes d'una paraula, cosa que a mi m'és familiar, no sé per què, però mentre en Ballera feia això, dic, què preferiu, el Blue Moon o l'Arrebato? Perquè, hosti, aquí he posat els himnes dels dos i jo tenia dubtes, al final quedo amb el Blue Moon, però el rampell aquest de l'himne del Sevilla, el rampell què? Camí, què?
No, Blue Moon.
Blue Moon, jo també. Endavant, Major. No oblideu que l'Arrebato és un plagi. Tingueu-ho clar sempre, això.
Andrés Palop, endavant, sisplau. Que acaba de passar, Palop i Mateu Laoz per davant.
Home,
meu.
Toño?
I
clarament
jo he hagut de fer...
Toño.
Clar. Acaba de passar per davant meu i li dic endavant, sisplau, diu moltes gràcies.
T'ha dit que m'era falta, siguen, ha dit, no?
Què tal, Miquel, com estàs?
Sí. Com va la família?
Com estàs, Dani?
Bé, la família bé.
Això que molta calor i hi ha una mica de delay, per tant fem-ho d'una tirada. Calor, ambient i gespa, Miquel, pel mateix preu.
Mira, doncs, pel mateix preu, calor, molta calor. Sincerament, fa molta calor avui durant el dia Molló. Això és com si fos Sevilla. Potser els sevillans tindran un punt d'avantatge perquè al sol no hi havia ningú. Tothom anava per l'ombra o no sortia de casa. O sigui que és com a Sevilla o Andalusia en aquesta mateixa època de l'any. L'ambient favorable al City. Per què? Doncs perquè el Sevilla, tot i ser un gran club europeu en l'última dècada i fins i tot una mica més enllà, sobretot a l'Europa League, no té la tirada que tindria en el Barça o el Madrid com a representants de la Lliga Espanyola, i perquè el Manchester City és el vigent campió d'Europa i un dels clubs més seguits del món. I a banda que hi hagi aficionats andalusos o anglesos avui aquí, els locals van amb el Manchester City en la majoria dels casos. I pel que fa a la gespa, sincerament, des d'aquí l'aspecte és bo. l'han regat, suposo que la regaran una miqueta abans del partit encara més, o sigui que des d'aquest punt de vista, teòricament, no hauríem de patir perquè el partit tingués un desenvolupament normal i corrent i no hi hagués lesions o gespa mal estat que dificultés el desenvolupament dels 90 minuts, perquè com bé has dit abans, si s'acaba això amb empat, aniríem directament a la tanda de penals estalviant-nos la pròrroga per alegria dels entrenadors.
Sí, sí, vaja, i jo crec també per la salut dels jugadors, que fer jugar pròrrogues al mes d'agost, jo crec que no té ni cap ni peus. Per tot el que hem dit a la taula, Miquel, tens la sensació que avui veurem un bon partit, que ens divertirem, que serà un partit atractiu, una bona final?
Jo tinc la sensació, Molló, que serà un partit més equilibrat i més pastós del que ens podem imaginar, i que el City guanyarà, però que no serà un passeig. Tinc aquesta sensació. Potser m'equivoco i potser el City fa un festival i a la mitja part ja està guanyant per 3-0. Perquè si el partit es resol ràpid, tots pensem que serà pel City. Si el partit s'allarga, potser el Sevilla té més opcions. El que passa és que, fent un cop d'ull a les convocatòries, abans ho deia en Camí i estic d'acord, sense que serveixi de precedent, crec que
no
té més profunditat. No, evidentment.
Podem estar d'acord, Miguel.
Hem parlat... hem parlat abans que entressis en directe, hem arrobat l'argument, però ja està, tranquil. Però en tot cas, jo ja estic d'acord, crec que té més recursos o més possibilitat de canviar el partit al Sevilla amb el que té la banqueta que el Manchester City. El que passa és que també és veritat que Guardiola, com l'entrenador top i de referència que és, amb els jugadors que té, pot canviar-los de posició, pot fer un canvi que modifiqui tota l'estructura de l'equip, tot el funcionament de l'equip, i que revolucioni un partit en el cas que les coses no vagin bé. Però vaja, jo crec que serà un partit igualat, que aquesta part d'estiu en què ens trobem amb plantilles per fer, amb plantilles encara curtes, amb els jugadors que poden acusar el cansament, igualarà una mica el partit, que a priori té un pronòstic molt diferent. I per acabar, recordo que la temporada passada, per molt que em deia Naveira, que contra el Manchester United a Old Trafford el Sevilla sortís d'una aquella història de miracle, tu veies el Sevilla a la Lliga i el veies a l'Europa League i no semblava el mateix equip. O sigui que sí, contra el València van estar malament, però aquí no et diu que avui pot ser que pateixin, que resisteixin, que hi ha alguna jugada aïllada i que puguin posar el City contra les cordes. Jo no ho descarto.
Tenim ja el logo de la Supercopa d'Europa amb un grapat de nois que la fan voltar al cercle central. No sé si era un sirtaki, això que han ballat abans a l'inici, abans que sortís aquest logo. En tot cas, compte enrere, 7 minuts per aquest Manchester City-Sevilla que viurem a RAC1. Res, una mínima pausa i de seguida tornem.
RAC1. Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC1. Xavier Trias,
bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs em deixa.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC1. Tots som 1. RAC1.
5 minuts per les 9, a les 9 Manchester City-Sevilla, RAC1, final de la Supercopa d'Europa. Jordi Casals, bona nit.
Bona nit.
Amb el combat dels serveis informatius, repassem què està passant al món més enllà dels esports. Què ens expliques?
Doncs acabem de saber que ha mort una nena de 4 anys que es va ofegar a principis de setmana en una piscina de Granollers. Va ser dilluns a la tarda quan la van traslladar a l'Hospital Sant Pau de Barcelona en estat crític, on ha mort aquesta tarda. Aquesta hora s'ha reobert un carril a la P7 en sentit Barcelona després d'estar tallada durant més d'una hora per l'incendi d'un camió. Tot i això, encara hi ha retencions en un tram d'uns 9 quilòmetres i es continua desviant el trànsit cap a la Nacional 340 i la C32. El Servei Català de Trànsit recomana aquestes dues vies, a més de la C31, com a alternativa per anar en sentit nord. Quan falten poc més de 12 hores per la constitució del Congrés dels Diputats, encara no se sap qui serà el president o presidenta del Parlament espanyol. Avui tots els partits han tornat a la feina i el PSOE ja va proposar l'expresidenta balear Francina Armengol per presidir el Congrés, una proposta que a priori té el suport de Sumar i d'Esquerra. I aquesta tarda el Partit Popular també ha anunciat que la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, serà la seva candidata. Alberto Núñez Feijóo s'ha mostrat decidit a acceptar l'encàrrec del rei per fer govern i, en cas contrari, ha dit, s'hauran de repetir les eleccions. I de cara a demà, els agents rurals han ampliat el nivell 2 del Pla Alfa per risc d'incendi. Són dues comarques, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, les que passen d'un perill moderat a un perill alt o molt alt. D'aquesta manera se sumen a les comarques del sud i de l'est del territori, a més de l'Alt i el Baix Empordà, que continuen pintades de vermell. La resta tenen un risc moderat o alt, i les úniques que estan totalment fora de perill són la Vall d'Aran i el Ripollès.
Gràcies, Jordi. Fins després.
Fins ara.
4 minuts per les 9. Tenim ja els protagonistes a punt de sortir. Aquest Georgios Karaiskakis, l'estadi de l'Olympiakos, per cert, més enllà d'aquesta final. Recordar que li han caigut dos partits de sanció tant a Rafinha com a Xavi per les seves expulsions de diumenge passat al Coliseum, que si heu estat molt desconnectats heu de saber que Deco és el nou director esportiu del Barça i que Mateu Alemany quedarà desvinculat del Barça quan s'acabi el mercat, és a dir, a partir del dia 2 de setembre, que s'han canviat l'horari de dos partits del Girona per culpa de les temperatures. El d'aquest diumenge, atenció, a Montilivi, el Girona-Getafe passa de 4:45 a les 7 de la tarda. De 4:45 a les 7. El partit serà a les 7, aquest diumenge, Girona-Getafe. I que la quarta jornada passa del dissabte 2 de setembre al diumenge 3. Però que es manté l'horari, que són les 2 del migdia. Que el Barça d'handbol ha jugat contra el Zagreb i ha guanyat per 31-25 a partit amistós. Que, per cert, en tornant a futbol, Santi Cazorla ha fitxat per l'Oviedo. 38 anys.
Ara ho estava mirant.
Ara, durant la pausa, li estaves comentant a Nadeira, eh? Doncs mira, torna a casa, o allò on es va formar, podríem dir, com a futbolista, va marxar amb 18 anys, i ara amb 38 i torna. Home, és estimulant des del punt de vista de l'Oviedo, no?
A més, cobrant el mínim salarial, que crec que són 90.000 euros, i dedicant el 10% de la venda de samarretes a directament a finançar la cantera.
Veus que bé?
Mm. Perquè de diners malament no anirà.
No, però
a
més
venint de Qatar, exacte.
Sí, sí, sí. I en tenis ha quedat eliminat Sinner davant Lajovic, el tenista serbi. El Sinner, que havia guanyat l'últim Masters 1000 a Toronto, doncs ha quedat eliminat a les primeres de canvi a Cincinnati. Més tard jugarà Djokovic contra Davidovic. Tenim ja tots els protagonistes a lloc, Miquel?
Sí, senyor, tots els protagonistes a lloc amb els jugadors del City, que han sortit encapçalats pel capità Kyle Walker, portant a les mans el trofeu de campions de la Lliga de Campions de la temporada passada, el capità del Sevilla, Jesús Navas, portant a la gespa el trofeu de campions de l'Europa League. Avui, d'entre aquests dos, en sortirà el campió de la Supercopa d'Europa. Primera final pel City, setena pel Sevilla.
Tornem a recordar 11 d'uns i altres. El del City, Ballera.
Amb Ederson a la porteria, 4 en defensa, Walker, Akanji, Bardiol i Ake, al mig del camp Rodri, Kovacic i Foden, a dalt Palmer, Grealish i Haaland.
I el del Sevilla?
Amb Bonu a la porteria, 4 també en defensa, Jesús Navas, Badegu, De la Cunha, el doble pivot, el formen Rakitic i Jordan, les tres mitges puntes, Lamela, Torres i Ocampos, a dalt Nesiri.
I recordem qui xiula.
Xiula, espero no dir-lo malament ara, François Letexier, un francès.
Se saluden els capitans. Teniu la sensació també, Jaume, que serà un partit divertit? Que serà un partit atractiu? O en Miquel deia, no sé si el Sevilla farà allò un passet enrere.
Jo igual estic més en aquesta línia, eh? Jo crec que si el Sevilla vol guanyar aquesta final, no sé si... O sigui, jo estic d'acord amb el Joan de que al final és un equip que intenta ser ambiciós amb la pressió, però hi haurà moments on el City el tira enrere. I llavors doncs allà haurà de resistir. I no sé si haurà de replegar-se molt, juntant molt dues línies per a prop de la seva àrea, doncs, per intentar que el City no li faci mal, i potser doncs, per allà el partit podria ser una mica més o menys vistós.
Joan?
Crec que són dos equips bastant proactius, el City sobretot amb la pilota, el Sevilla des de la pressió. Evidentment no pot exercir una pressió alta durant els 90 minuts perquè és impossible, primer per un tema físic, després perquè hi ha un rival que en aquest cas el pot anar superant, i això fa, com deia el Jaume, que l'obligui a defensar més a prop de la seva porteria, però no tinc la sensació en cap cas que siguin dos equips conservadors, per tant entenc que els dos volen que passin coses, i a partir d'aquí doncs crec que pot ser bastant, bastant entretingut.
Al Sevilla li aniria bé que no fos tan atrevit, Solsona?
Jo crec que sí, que no fos tan atrevit. Bueno, jo sóc una mica també amarrategui.
Tu contra els grans, contra els grans, altres no.
Contra els grans, no, contra els altres no.
Per això ja ho sé.
Contra els grans, sí, jo crec que el Sevilla ha de fer el partit llarg. Si en els primers 10 minuts té la mala sort de que, o el bon joc del City, doncs de marcar un primer gol, aleshores sí que se li complicaria molt, no? Però si van passant els minuts i el Sevilla es va trobant bé i el City no acaba de tenir certes possibilitats, doncs el partit potser s'animen i potser li posaran difícil.
A més, avui sense Bernardo Silva i Kevin De Bruyne, el City pot perdre, o de fet perd bastant peu a l'hora d'associar-se per dins, perquè per exemple Kovacic és un jugador que crec que veu millor el futbol de cara que no pas d'esquena, no és un jugador d'entre línies, de rebre d'esquena i girar-se, sinó al contrari, d'avançar amb aquesta conducció. Per això jo interpreto que el Sevilla, tenint en compte aquestes baixes del City, doncs potser sí que li interessa anar pressionant una mica més la sortida de pilota. En qualsevol cas veurem, i és evident que en un partit al llarg de 90 minuts hi ha moltes fases i no sempre podran fer el mateix.
Hi ha un infiltrat, algú que s'ha confós amb la samarreta del Barça a les graderies del Karaiskakis a Atenes. Vinga, Gerard, que això és a punt de començar la final de la Supercopa d'Europa, Manchester City Sevilla.
És a punt de començar el primer partit de la temporada, perquè per molt que hagin començat les lligues, algunes de les grans lligues europees, per mi la Supercopa d'Europa sempre serà...
És l'estrena per tu, eh?
Sí, sempre serà el primer partit de la temporada, el primer gran partit de la temporada. Avui el juguen el Manchester City i el Sevilla. El Pireu comença el partit amb la centrada inicial favorable al conjunt anglès. Ha endarrerit directament la possessió d'equip de Guardiola cap als peus d'Ederson per la banda esquerra. Aquest és Bardiol, a veure com es posicionen, perquè de moment veiem el Bardiol a la banda esquerra i a què? Al mig,
sí,
no?
Sí, pel mig, sembla, sí.
Sí?
Sí, és a Kanji, no?, que fa del doble pivot.
I a Kanji, sí, fent de Stones, no?, una mica.
Bueno, surt amb 3 en aquest cas, el City, i a Kanji, que fa aquest moviment que ja estem tan acostumats, d'un central o un lateral que se'n va cap a dins per formar doble pivot.
Diguéssim que fa el rol de Stones, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que, clar, Stones s'hi va acostumar. Hem de veure a Kanji, que jo sàpiga no l'he vist mai amb aquest rol.
No
està tan dotat tècnicament com Stones, només.
Jo diria que no arriba a aquest nivell, no?, de dominar la pilota. I sí, jo realment a Kanji el recordo de lateral dret, el recordo de central, evidentment, però de migcampista no.
Stones algun dia va començar i tampoc...
Sí, sí, no.
És veritat, és veritat.
Ara,
però sí que potser és el nou Touré, a Kanji.
Sí que és cert que Stones és un perfil molt tècnic i crec que si el jugador d'anar dins, precisament...
Mira, que es complica Kanji, es complica, perd la pilota, la roba al Sevilla, la rematada marxa fora, era precisament la Mela qui ho intentava amb la cama dreta. De moment... envoltat per dos jugadors del Sevilla, no se n'han sortit i ha acabat perdent la pilota.
Sí.
Sí,
i el Sevilla se n'adonarà d'això, òbviament.
Clar, és el que dèiem
que s'han d'anar a buscar, no?
I Guardiola igual també.
També.
Ataca el City, creua la divisòria, la Bardiol, finta la passada, gira sobre si mateix, la deixa cap al croat Kovacic, a punt de perdre, les llença a terra, combina amb Rodri, aquest de primeres amb Bardiol, una altra vegada al migcentre internacional espanyol, en darrere cap a Ake, aquest a la dreta amb Kyle Walker, desplaçament al llarg per la pujada per aquella banda de Cole Palmer, la deixa amb el cap, en darrere, cap a Foden, aquest torna a ser Palmer, Walker, el City ja instal·lat a camp contrari, i el Sevilla, com dèieu, doncs a veure les venir, intentar sortir el contracop amb la rapidesa, per exemple, d'En-Nesyri, no?
Bé, i del que fa la configuració de la defensa del City, o sigui, Guardiola té condicions físiques i futbolístiques com per jugar més obert.
Compte a Kanji, que és a punt de tornar-la a pifiar. No sé si li han fet falta o no. Ai, sí que està tenint problemes en aquesta posició de moment al central del City. Recupera el Sevilla, de fet, a la banda dreta. Aquest és Ocampos, trepitja la pilota davant Grealish. La toca cap endarrere per Jordan i aquest encara més cap endarrere amb Badé, deia Jaume.
No, que, o sigui, Guardiola és un jugador que té les condicions, jo crec, com per poder jugar més obra banda o com per almenys no patir tant en aquella zona. El tema és que té algunes fotos precisament en aquella banda. Evidentment, la última semifinal del Mundial la jugà Messi en aquell partit i després... també a l'Eurocopa que es va jugar el 2021, doncs en aquella Eurocopa Guardiola va jugar a lateral esquerre tota l'Eurocopa i ho va passar bastant malament, o sigui que veurem si en el dia d'avui el Sevilla, si Guardiola no canvia la pissarra o la configuració inicial, que em semblaria estrany tal com està Kanji ara mateix, doncs si potser per allà el Sevilla no podria sucar-hi una mica de pa.
Clar, que tots ens esperàvem aquí de lateral esquerre.
Sí, és el que està més acostumat a jugar allà.
Les fotos, sortia bé Guardiola les fotos?
Depèn com ho miris.
Eren grans o eren...
Sí, home, grans sí que van ser, sí. Una semi del Mundial, una foto,
doncs
ja crec que...
han pagat la tira,
sí,
eh?
Sí.
No, i a veure, és un tros de jugador que pot dominar perfectament l'eix central. A més, a mi una cosa que em fascina de Guardiola, més enllà de les errades que ha tingut, que són, jo crec que són lògiques a la seva edat, és que precisament, sent central, s'ha consolidat molt jove en una posició on estem acostumats a veure jugadors experimentats. No té per què ser un central de 35 anys, però sent tan jove i jugar al Mundial, jugar a Champions, vull dir, no és habitual, i menys en un central. En altres posicions és més fàcil veure futbolistes joves, però en un eix central de la defensa és més difícil.
No, i que a més és un jugador que aquesta jerarquia sempre la demostra, perquè és un futbolista que a més té molta personalitat per sortir en conducció, per anar a tallar lluny de la zona central. Però sí que és veritat que bé, en aquesta banda esquerra doncs, ha tingut alguns moments una mica complicats, no? A la seva curta carrera.
Ara llançarà el fora de banda. 90 milions ha costat a Guardiola. Ballera.
Sí, farà efectiu el servei de banda fitxat de Leipzig, aquest futbolista. Compte que Haaland volia tocar la primera pilota, li ha robat Badé a dins de l'àrea. Hem vist el Sevilla, per cert, pressionar la sortida de pilota del City. El servei de porteria Ederson ha optat per picar-la en llarg. Ara, però, és el Sevilla que ataca per la banda dreta. Aquest és Oliver Torres, retalla, finta, es va centrant. El que passa és que és dretà, això el dificulta, no pot actuar amb l'esquerra. Continua Oliver Torres, però el City ja s'ha recol·locat i ha perdut a l'equip sevillista tot l'avantatge que havia generat en aquesta banda dreta.
Sí, però jo crec que és el que dèiem abans, o sigui, el Sevilla tampoc té jugadors molt, molt ràpids, o no té futbolistes que puguin comptar.
La posa Navas, buscava la xilena. Ocampos tampoc la toca Ennesiri, ara qui la toca una altra vegada és Ocampos, i Ennesiri posava el cap, al final ha atrapat bé la pilota Ederson, doncs Ocampos ha buscat la xilena, i després Ennesiri ha rematat molt malament, també és veritat que tenia molt complicat rematar, potser era més per engaltar-la amb el peu que no amb el cap.
Sí, després aquí ha estat una mica tubet, a veure qui va al City.
Amb Grealish, buscant posicions més centrades, aquest és Foden a la dreta cap a Cole Palmer, que pot provar el xut, el retalla, finta una vegada, una altra, continua Palmer, ressegueix la frontal, prova el xut, atrapa Bonu, ben col·locat, centrat. La rematada de Palmer anava al mig, però Bonu molt segur ha blocat la pilota.
Jugada clàssica de Palmer, eh?
Té bon cacau, no?
Sí, a més, innegociable que els extrems del City juguin molt oberts, i precisament jugant a cama canviada pot fer aquesta diagonal. Abans parlàvem del duel Haaland amb els centrals del City, també el duel Ennesiri, sobretot en joc aeri. Per mi, un dels grans rematadors de cap a nivell europeu, i que evidentment doncs, és un factor que té avui el Sevilla per marcar gol.
Aquesta xilena d'Ocampos o no xilena, perquè a vegades quan vas a fer una xilena, si toques la pilota, va, quedes bé i tal, però si no la toques...
Compte la passada cap a Haaland, primera aparició del noruec, s'ha fet un embolic, ha retallat malament, Jesús Navas ja ha posat el peu, serà el primer corner favorable al City, el primer corner en tot el partit, a l'esquerra de l'atac dels anglesos.
Tu havies marcat, Dani, de xilena?
De xilena, jo.
Sí, has marcat.
I caus i ha de sortir el físio.
Home, però 20 anys.
Millor no provar-ho, no?
Provar aquestes coses.
El City que pica el córner en curt, compte que Palmer té opció de central, la posa el segon pal, aquí! Ocasió claríssima de Ke, que ha rematat amb tot i Bonu ha salvat, compte que hi torna, en Haaland s'eleva, la treu la defensa del Sevilla, li queda Palmer, finta la rematada una altra vegada a la mitja lluna, acabarà sortint la pilota, l'acabarà atrapant Bonu després d'un parell de rebots. Ocasió claríssima I Bonu en l'últim servei, doncs déu-n'hi-do, acaba de salvar el primer, era l'1-0 del City.
Sí, després s'ha demostrat que Palmer no té cama dreta, perquè tenia posició de xut i ha fet la passada perquè diu no xutaré amb la dreta. La més clara fins ara del partit.
Guardiol, 90.
Sí, sí, 90 milions.
I Rubén Díaz, uns altres 90.
De fet, em preguntava si no és el central més car de la història. Sí, no?
Guardiol? No, Rubén Díaz deu anar...
Jo diria que sí. Em sona que sí.
Guardiol, dius, eh?
Sí.
Doncs mira, una mica més de pressió afegida a aquesta joventut que comentava, Joan. No? El fet de venir amb aquesta etiqueta.
Uns pocs milions més car que Harry Maguire,
eh? Sí. Ostres, 90 milions, eh?
És curiós com en els últims anys Guardiola... que se m'entengui, ha posat més milions a la defensa que no a la part atacant.
És que sabia que el City sense aquest nivell de defensa no podia arribar a grans cotes.
No, vull dir, ha tret algun futbolista del planter, Foden, Palmer, és evident que hi ha jugadors com Haaland que també s'han hagut de gastar els calés, però la sensació és aquesta, no?
Sí, al final, per més joc que tinguis, Guardiola ha acabat veient que sense ser fort a les àrees... no te'n surts, sobretot a la Champions.
Sí, és que l'any passat va quedar molt clar, i de fet crec que ell en alguna entrevista ho va dir, que el que més importància li donava és que els defenses guanyessin duels. Després, evidentment, doncs, tot el que puguin tenir en pilota, doncs benvingut serà, i avui dia jo crec que hi ha molt... El central modern ja és un central força tècnic que domina molts conceptes de sortida de pilota, però si no guanya duels, i més a aquest nivell, doncs poca cosa faràs.
En principi, Rubén Díaz de Guardiol seran els centrals?
Sí.
Stones, el doble pivot amb Rodri.
També és cert que no veig a cap dels dos fent aquest rol de
Stones. Stones titular, el doble pivot amb Rodri.
Clar, però ell el que fa és utilitzar el central per anar al mig, però no un migcampista.
Doncs llavors es traurà a Walker.
O Stones a lateral dret, també. Tot
Walker,
i que
el treu.
I Stones de lateral
dret. Té alternatives, això segur.
No sé.
Ara, jo crec que Kanji en aquesta posició... no el veurem molt sovint. Almenys pels primers...
no t'ha transmès seguretat, girar, no? No t'ha transmès seguretat.
És que no sé on està ara, aquí mig.
Aquí. Sí. Aquí, jugant de Pol Lozano ara mateix, a Solsona.
Sí. Pol Lozano fa millor que... Pol Lozano fa millor que...
A gira bastant més ràpid, eh?
Kai Walker canviant l'orientació del joc cap a la banda esquerra, allà hi és Grealish, però també l'incombustible Jesús Navas, que ja va jugar... la Supercopa d'Europa de l'any 2006, l'única que ha guanyat el Sevilla.
Imagina't.
Fixa't.
És l'únic nom, deies, Ballera?
Sí, l'únic que
supervivent.
Sí. Per cert, bé, ara... i si mires l'11 d'aquell Barça, et diria que tothom està, si no retirat, gairebé tothom. Iniesta?
Deu ser, sí.
Iniesta i... no sé si algú més. Ara no ho recordo, però... sí. N'he vist uns quants que estaven ja...
jo crec que la resta...
a la tombona, eh?
Que... sí.
O sigui, Messi no va jugar.
Ah, clar, compta la rematada. Ui. De Bonu, que havia deixat morta l'esfèrica...
No sé si jugaria o no.
2006, clar.
I vist el gol de Messi de 36
metres... amb l'Inter de Miami.
Jo crec que el porter ha caigut. No s'ha tirat, ha caigut.
La rematada era de Bardio, l'ha sortit fora.
Home, l'exigència defensiva de la... MLS, no,
el poder, o de cap. Que quan s'ha tirat havia entrat la pilota ja.
No és la que tenia Europa.
Té mèrit, que marca cada setmana.
Sí. No. Ara jugaran la final la matinada de
dissabte diumenge.
Contra Nashville l'equip del country.
Pensava que només tenien equip d'hoquei gel, però veig que també tenen equip de soccer.
Home, allà, vaja, és un dels bressols, no? Almenys a la sèrie de televisió que feien fa uns anys, a Movistar...
De l'hoquei gel?
No, del country.
Ah, del country.
Jo parlava del country.
Val.
T'agrada el country, Solsona, o no?
Jo ballar molt, no en tinc ni idea.
Però escoltar-lo?
Escolto alguna cançó, no, sí, són moltes, no?
Ja. Però sí, és veritat que és, potser molta estona... Sí. Bé, una abraçada a la gent que li encanta el
escolta
i ballen, country.
Escolta, i que es posen allà i pim-pam.
Home, això per mantenir-te en forma t'ha d'anar bé.
És distret, sí. Mirar-ho és distret.
Sí. Com veure ballar el tango, per exemple.
Són fenòmenos.
O com veure girar a Kanji, no?
Va, pilota pel Sevilla 12 de la primera, City 0, Sevilla 0. Gerard.
Sí, amb una ocasió de gol clara, aquesta rematada de què... de fet, a la sortida d'un corner, picat en curt pel City, una centrada de Palmer que ha rebatat a Ke, li ha botat a Bonu, de fet, a l'àrea petita, però el porter marroquí, fent bona mostra de reflexos,
Ah. Abans deia el Joan que no li convencia gaire la parella de centrals del Sevilla. De fet, el que bé, no ha arribat allà a la centrada és Gudel, que ara m'estava fixant en la repetició. I bé, evidentment, la centrada és molt bona, jo crec que és difícil de defensar, però bé, Gudel és l'últim jugador pel qual passa la pilota abans de que arribi.
És que, de fet, Gudel, ell és pivot, sí, inicialment, sí. I crec que pels problemes, no, de l'any passat del Sevilla amb els centrals, sí, acaben derrerint la posició.
L'últim any ha jugat més de central que de pivot.
I ha fet més gols que en tota la seva carrera.
Sí, això sí.
Ataca el City.
Al final, quan el Sevilla ha de fer la pressió, què et diu l'entrenador? O sigui, pressioneu els que saben, el que en sap menys, aquest deixeu-lo.
Ja.
No, a la Kanji, deixeu-lo.
Sí, 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 sí.
Que la tingui.
Mira'l, està sol.
Li donen a Kanji, ara més en posició de central i no pas tant de migcampista. Combina amb Foden de primeres amb Rodri. Compte que el City ha trobat espai al cercle central, Rodri travessant la divisòria. Jugant a la dreta cap a Palmer, que es va centrar en jugar cama canviada una altra vegada al mig amb Rodri. Aquest buscava la passada horitzontal dolenta. De fet, li regala Ocampos, que es fa una autopassada i supera Bardiol, però no té cap company al davant seu. I, per tant, han d'endarrerir l'esfèrica cap a Jesús Navas. Aquest és Badé. I Badé cap a Bonú, que fa un desplaçament en llarg cap a la banda esquerra. Bon peu de Bonú. És que ha millorat en tot, Molló? Sí. Abans, fa 5 anys, quan jugava al Girona... Era un rock, pràcticament, el que acostumava a distribuir.
Portava una dosi de frustració / resignació, aquesta frase, Gerard?
No. A veure, els futbolistes milloren, alguns.
Alguns, no, no.
D'altres empitjoren.
Mira, ara amb la dreta, fins i tot.
Sí, i ha trobat el cap d'Ocampos, que ha fet un mal desplaçament. D'altres empitjoren, també, alguns, també.
Sí.
A Kanji, jugant amb Walker, aquest cap endarrere amb Ederson, que se la juga ben Nesiri pressionat, però té molta calma, ja sap d'alguna manera com controlar aquestes situacions. A Kanji regala la pilota, el desplaçament en llarg no és vol, controla Badé, aquest amb Gudel, i Jordan la deixa una altra vegada cap a un dels centrals de l'equip sevillista.
Sense ser una pressió molt agressiva del Sevilla, sí que li genera alguna dificultat al City, que ho dèiem abans, jo crec que perd peu amb les baixes, i això fa que, evidentment, la possessió no sigui de tanta qualitat, que les recepcions no siguin tan bones, els girs entre línies, i això fa que el Sevilla, doncs, tingui una mica més de facilitat per poder recuperar la pilota.
Primer quart d'hora, Sevilla 0, Sevilla 0, deixeu-me passar pel Giorgi Óscar Iskakis a Atenes. Miquel, com ho veus? Com està l'ambient a l'estadi?
Doncs està un punt fred a l'ambient ara mateix en aquest partit, perquè no hi ha, diguem-ne, que la superioritat prevista del City sobre el Sevilla. I mentre parlàveu de Kanji, que hi estic d'acord, no és el jugador que té més qualitats en aquesta posició, Stones és a la banqueta, o sigui que no és que no jugui perquè està lesionat, com De Bruyne o com Bernardo Silva o com Rubén Díaz. Per tant, no sé si és que no acaba d'estar bé del tot, o és que potser ha començat en millor forma a Kanji aquesta pretemporada i al principi del campionat anglès, o potser és que vol provar a Kanji en aquesta posició directament. Però vaja, Stones és a la banqueta, i en tot cas l'ambient aquí és relativament fred, perquè el City no està fent una exhibició com molts esperaven, i d'altra banda els seguidors del Sevilla, jo crec que estaven espantats per l'entitat del rival, però que ara van veient el partit que estan un punt més tranquils.
Doncs pilota pel City, Gerard.
Amb Akanji, de moment, l'home d'aquest primer quart d'hora, per tot el que suposa aquesta innovació de Guardiola, amb ell al mig del camp. Kovacic, compte, carril central, obertura a l'esquerra cap a Grilich, a prop del vèrtex. Grilich al lateral de l'àrea gran, es fa un dels seus jugadors. La rematada! Apareix Bonú per enviar-la a corna! Amb la dreta, Grilich ho ha tornat a provar. Semblava centrada, però és veritat que ha anat molt forta. Xut potent de Grilich, i Bonú ha hagut d'actuar per segona vegada. No sé si és que s'hi ha lluït més que una altra cosa, perquè, insisteixo, crec que anava molt centrada, sí. Però és veritat que també anava forta, eh?
Veiem que Grilich ja està recuperat de la celebració del títol, eh?
Li devia costar una mica, però, recuperar-se...
No l'estaríem totes,
Això sí, les mitgetes baixades, eh?
I els passons que té, passons com aquests.
Per això porta les mitgetes baixades. Pica el cor a Grilich, precisament, remata Rodri, molt desequilibrat. Al final se la quedarà Kovacic a la zona de tres quarts. Endarrereix cap a l'home de tancament del City, que és Kyle Walker, el capità.
I el que està sent clau pel Manchester City, per tal de donar-li fluïdesa i, sobretot, arribada a l'últim terç de camp a través del primer toc és Phil Foden. Sí. Hi ha hagut un parell de jugades on realment ha sigut el jugador que han anat a buscar. Foden ha sortit de la posició, ell està de mitja punta, però ja algunes vegades que ha caigut, per exemple, uns metres més enrere, una mica tirat a la dreta, i per allà el City, doncs, amb els primers tocs de Foden, ha pogut plantar-se dalt. Per tant, és un jugador que avui pot ser clau.
I a més, aprofita precisament la presència de Haaland, que no participa directament en el joc amb la pilota, però la seva simple presència fa que els centrals del Sevilla no puguin saltar a pressionar. Clar. I allà és on apareix Foden entre línies.
I mira que tenen bons jugadors al City, té una plantilla fenomenal amb jugadors de totes les posicions, però sempre n'hi ha alguns que són diferents,
Sí,
Bernardo Silva és diferent.
I De Bruyne.
I De Bruyne, perquè t'agafa la pilota
i no la perd.
I els de, no la perd, juga el que juga, els de més ja l'entenen més, ja saben on col·locar-se, saben que és tan bo que et pot passar la pilota en qualsevol lloc del camp, s'estiren, van, es queden, i aquí els hi costa una mica més. És veritat que el Sevilla ho està fent bé fins ara,
Sí. Ara, però possessió llarga, mira, que s'acaba.
Sí, un mal desplaçament al llarg del City, la recupera el Sevilla, que vol ser vertical, però Akanji acaba recuperant l'esfèrica, Rakitic li ha fet falta, li ha fet gairebé una jugada més de futbol americà que no pas de futbol. L'ha placat i l'ha llançat a terra, serà falta favorable al City a camp propi. Kyle Walker en horitzontal cap a Nathan Aké. Aquest a l'esquerra, en Bardiol, que aixeca el cap.
No m'acaba d'agradar la posició de Kovacic, perquè Kovacic és d'aquells jugadors, com et diria jo, aviam, no semblant a Parejo, perquè Parejo és d'una altra manera, un altre perfil de jugador, aquest trenca més línies, però són jugadors que han d'anar de cara. Sí. Quan estan d'esquena, els hi costa moltíssim girar-se i tal, a no ser que la toquin de primeres pel que vegin de cara, no? I aquí, si ha de girar, doncs no pot fer aquestes curses i aquestes conduccions, ha d'anar més de cara, crec.
Ara el posaries més per entendre'ns a la base del quadrat.
Exacte.
Sí, sí, sí. Per entendre'ns tots.
Sí, no, ara o sigui, del quadrat jo ja ho entenc, però hi ha molta gent que encara no. Sí.
Que sigui ell qui filtri la passada i no qui la rebi.
Ah, no? El doble pivot, per entendre'ns, de tota la vida.
És que realment...
Aquí.
Sí. Aquí t'espais.
Mira que la rep Kovacic, que comença a córrer, la passada cap a Haaland, 1-1 davant Gudel, Haaland a l'esquerra cap a Grealish, compta, i és perill pel Manchester City. Grealish posa la centrada de rebutjar, bé col·locat Badé amb el dorsal 22 a l'esquena, i al final la possessió acaba en un no-res, serà servei de banda favorable al Sevilla.
Mendy Líbar, que es posa una mica nerviós, per cert, ha guanyat tots els duels Guardiola contra Mendy Líbar, excepte l'últim en què es van enfrontar, va guanyar els 7 primers, i de fet es van dur alguna golejada, al Camp Nou un 6-0 amb el Valladolid, un 8-0 amb Osasuna, un 4-0 també amb Osasuna, però en canvi va guanyar l'últim partit, un Osasuna 3, Barça 2 de la Lliga 11-12, que va ser el principi del final d'aquella Lliga pel Barça de Guardiola.
Garagarza va tenir Mendy Líbar, sí. Joan, sí. Ho coneix bé.
Garitano, Mendy Líbar i... no ho sé, no, crec que hi ha més.
I jo crec que només aquests dos.
Sí, no?
Jo diria que sí. Bé, Garagarza va estar fins...
Dieu d'entrenador, sent ell director esportiu?
Sí.
De Líbar.
D'acord. Sí. Un perfil igual a Luis García,
Garitano, Mendy Líbar i Garitano, sí. Garitano és que va tornada, sí. Però és que, o sigui, quan Líbar baixa, fitxen un altre cop a Gaisca Garitano.
Si tenim temps al descans, us preguntaré, allò, farem un mini debat de Garagarza i Mateu, que són dos dels noms del dia. Què passa a Atenes? Empat a 0, Gerard?
Joc aturat per una pilotada a la cara de Jesús Navas al croat Kovacic.
Uau,
ha caigut a terra, ja sembla que recupera Kovacic, però l'àrbitre...
Com es diu?
Letexier. Ha hagut d'aturar el joc i ara hi ha pausa d'hidratació perquè, tal com ens comentava Miquel Agut, fa molta calor a Atenes i, per tant, està pactada així la pausa d'hidratació, tant a la primera com a la segona meitat. Indicacions de tots dos entrenadors als seus futbolistes.
Temps mort de Mendy Líbar i Guardiola, per tant, Per cert, que hem recuperat una de les imatges que jo crec que es van fer famoses fa un temps, Guardiola i Lillo parlant, més Lillo que Guardiola normalment, a les àrees tècniques. Recordo que era a Qatar, Lillo, i l'ha recuperat ara com a segon entrenador. Aquesta pausa d'hidratació, Miquel, a l'estadi, més que justificada pel que deies, eh?
Doncs sí, perquè a més ho he consultat amb el Martí Oliveres, no amb el del Versió, sinó amb el Real, sí. Perquè el Real és qui té les dades per la mà, que diria Damià. Però, en tot cas, la temperatura aquí és d'uns 27 graus i mig, 70-75% d'humitat, això ho diu en Martí, que vol dir 32 graus de temperatura ara mateix, i és clar, amb aquesta calor i amb aquesta xafogor, els jugadors s'han d'hidratar, perquè segurament, si algú pogués fer, ens diria, podria calcular els quilos que han perdut ja amb aquesta mitja hora de partit i amb l'escalfament, tenint en compte, com dic, la temperatura i la humitat. I realment és necessària aquesta pausa perquè no passa ni una gota d'aire. De fet, la pausa s'ha fet poc més enllà del minut 20 de partit. No s'ha esperat ni a la mitja hora. I ara, per cert, ara que repassàveu els resultats de Mendilibar i Guardiola, sí, el 8-0 contra l'Osasuna és la pitjor golejada que ha rebut Mendilibar com a entrenador. Ahir algú li va comentar a la sala de premsa i no li va fer gaire gràcia.
Home, sí, potser no és el millor moment per recordar-li la prèvia de la seva segona final europea, no? A tu t'hagués agradat, no, Solsona, aquesta pregunta?
Sí, aquesta és bona, sí. Oye,
passa palabra, no?
Ara que vas a jugar a la final, oye, el partido aquel que perdiste 8-0...
Però, a més, un partit de fa 12 anys, eh?
Sí, sí, no,
és, no. És anar a buscar molt enrere, eh?
Per cert, Miquel, us han donat aigüeta vosaltres per la calor, la UEFA, o no?
Mira, ara t'enviaré una foto perquè avui, a diferència del que va passar a la final d'Istanbul, sí, ens han donat un pícnic.
Oh!
Sí, sí, ens han donat un pícnic. Quan pugui...
Moussaka?
Si no passa res del joc. No, Moussaka no, perquè amb una moussaka gratinada, 280 graus, ja dic jo que ara mateix no estaria parlant.
No cal gratinar-la.
Compte
que hi ha perill perquè taca el Sevilla per la banda esquerra. Aquest és Ocampos. De fet, ha encrustat aquí a l'esquerra. Aquest encara més a l'esquerra, cap a Cunha, que posa la centrada en Nesiri, remata, gol! Gol! De Nesiri! Gol del Sevilla, rematada de cap d'en Nesiri! Si alguna cosa fa bé, és això! Els dos actors de la jugada, Acuña des de l'esquerra, posa la centrada, és boníssima. En-Nesyri des de dins de l'àrea, remata, s'imposa la defensa anglesa i fa l'estàtua Ederson, que no hi pot fer absolutament res. El 25 de la primera, salta la sorpresa, el Karaiskakis... Marca En-Nesyri, marca el Sevilla. Manchester City 0, Sevilla 1.
S'ha de dir que a l'inici té una mica de sort el Sevilla en la sortida de pilota. Hi ha un petit rebot que afavoreix que la pilota arribi a un jugador sevillista al mig del camp, però a partir d'aquí ho fan molt bé. Ocampos obrint a l'esquerra, la centrada boníssima de Cunha. I com salta En-Nesyri, ja va marcar de cap l'altre dia contra el València, i avui també marca de cap contra el City. Haurà de remuntar l'equip de Guardiola si vol guanyar la Supercopa d'Europa, perquè ara mateix està perdent.
Un gol que té flaire de Mundial de Qatar, no? Perquè la centrada és de l'esquerra de Cunha, que va ser un jugador amb molts minuts, doncs, en aquesta consecució de la Copa del Món per Argentina, i després la rematada de cap d'En-Nesyri, doncs, recorda aquella que va fer contra Portugal, no? També rodejat de defensors, saltant, doncs, fins a l'estratosfera, pràcticament, i ficant el cap per fer el gol del 0-1. Un futbolista molt diferencial en aquest tipus d'accions, i fixa't a quins dos centrals guanyen el duel, eh? O sigui, a Guardiola i a Ake, el supera per dalt i marca el 0-1 pel Sevilla.
És que no és només la tècnica de la rematada, perquè normalment quan ell aconsegueix superar els rivals, la rematada acostuma a ser molt bona, doncs molt potent, buscant un dels costats de la porteria, sinó que precisament això, la capacitat que té per superar el duel i de fer aquests salts, que em recorden també una mica Cristiano, quan rematava de cap, que s'elevava moltíssim, saltava, la distància respecte al terra era molt alta, i evidentment jo m'atreveixo a dir de veritat que és un dels millors rematadors de cap del món, vaja, sense cap mena de dubte.
La centrada també ben tocada, amb rosca, sí, afavorint l'atacant perquè pugui saltar, després el salt és brutal, però amb aquesta defensa de 3 que defensa ara Guardiola, doncs en el moment que hi ha una centrada, els dos més allunyats del mig, aquests no arriben com bé a fer o a tapar i fer de referència per fer un marcatge, no arriba. El Guardiola arriba, ja arriba tard, ja el té davant, i aquest, doncs, es veu superat, no? Vull dir, no és els dos centrals que estan junts, que t'impedeixen, que n'hi ha un que està sobre.